Cadena COPE presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
És divendres i tenim aquí les Converses Veterinàries, com tots els divendres a aquesta hora. Parlem dels nostres amics, els animals, i ho fem amb aquells que més ens ajuden a cuidar-los, aquells que més saben, aquells que més ens poden aconsellar, i a més, aquells que també ens sorprenen. Tot això aquí a COPE Catalunya d'Andorra, les Converses Veterinàries, de la mà del Col·legi de Veterinaris de Girona i amb els amics del Centre Verd. Avui amb un programa especial i diferent, perquè sempre ha estat així de sorprenent quan hem tingut a la convidada d'avui. No és la primera vegada que ens visita. Anem a saludar a Roser Feliu, des de Lladruc. Com està, Roser? Bon dia.
Bon dia.
Bé, hem dit des de Lladruc. Per la gent que ens escolta i que no situa Lladruc, què és Lladruc?
Lladruc és un servei d'educació canina que estem a Peralada, ubicats, però bueno, treballem a totes les comarques gironines i fem diferents serveis, des d'educació per cadell fins a gossos detectors d'explosius.
Bé, són dos temes que tenen molt a veure, però que no és gens usual que centres d'educació canina que n'hi ha, doncs, tinguin aquesta especialització, com teniu vosaltres, amb gossos de detecció de substàncies com, per exemple, les explosives, no?
Sí, exacte. Nosaltres fem l'obediència que seria més enfocada a particulars, a famílies particulars que vulguin adoptar el seu gos, i llavors tenim una branca més especialitzada, que són gossos de detecció, gossos detectors, que en diguem.
Molt bé, doncs no podem evitar que ens atregui moltíssim la idea de parlar d'aquests gossos de detecció. Roser, si ens permets, avui centraríem aquest programa una mica parlant amb aquest tema tan apassionant com és el tema dels gossos de detecció. Aquests gossos de detecció ja neixen amb la idea de que seran de detecció o això sorgeix després? Com és?
Sí, nosaltres de fet en l'equip tenim gossos de les dues vessants, que en diguem, o sigui, gossos que ja els escollim, que tenen cert pedigrí, o sigui, pels pares, els avis, els besavis ja estaven treballant, però també tenim el cas de dos gossos adoptats. Llavors tenim una border collie, que provenia d'una família particular, que no la podíem tenir, ens la vam quedar i la vam convertir en gos de toro d'explosius, i també tenim el cas d'un labrador, que és un gos adoptat de la gossera. Llavors no és que el gos neixi sent gos detector, sinó que és escollir l'individu adequat per poder fer aquesta tasca. Llavors si el gos té les característiques que necessita, el preparem bé i llavors pot treballar amb això.
Pel que ens dius, entenc que no serveix qualsevol gos, ha de tenir unes propietats innates, no?
Sí, ha de tenir unes característiques particulars, ha de ser un gos que tingui sobretot molt bon olfacte i també que tingui molt bon caràcter, és a dir, és un gos que ha de poder treballar amb multituds, ha de poder treballar doncs, al mig d'altres gossos, al mig de nens, al mig de gent, llavors és important que el gos sàpiga treballar amb qualsevol tipus d'ambient. Llavors, a part d'això, les característiques físiques també importen, és a dir, si per exemple és un gos que en diguem braquicèfal, el que la gent coneix normalment com a gossos xatos, normalment respiren pitjor i aquests tipus de gossos no ens serveixen per servei de detecció. Llavors, normalment triem gossos de certa mida, o sigui, de mida petita a mida mitjana, gossos ni molt petits ni massa grans, i llavors que siguin això, les característiques físiques que ens interessen, però també característiques doncs, a nivell psicològic, a nivell mental, que ens puguin fer servir aptes pel treball.
Roser, com és el nas, l'olfacte d'un gos? Com funciona?
L'olfacte del gos és brutal. O sigui, nosaltres captem una mil·lèsima part del que són capaços de captar els gossos. A més, diferents estudis també assenyalen que els gossos són capaços de captar les molècules d'olor individualment. Per exemple, nosaltres quan fem exemple, una bullida d'arròs i posem pastanaga, i posem arròs, i posem pollastre, tot això, nosaltres captem l'olor, per dir-ho així, de bullit. En canvi, el gos és capaç de captar cada una de les molècules d'olor que el composen. És a dir, el gos captarà olor de pastanaga, olor d'arròs, olor de pollastre. Llavors, això és increïble la capacitat que tenen olfactiva els gossos. Els gossos tenen milions de cèl·lules receptores olfactives i tenen un factor que crec que els humans no podem ni aspirar a arribar a una mil·lèsima part del que ells oloren.
Bé, en el cas del gos de detecció, tot és nas, tot és olfacte o la vista també hi ajuda?
Normalment els gossos de vista són bastant deficients, o sigui, els gossos guien molt per l'olfacte i molt també per l'oïda, no tant per la vista. Per això ens trobem moltes vegades que molta gent, molts particulars, ens diu, ostres, és que el gos li tiro la pilota, la té a dos pams i no la veu. O sigui, el problema és que el gos no és que no sàpiga veure la pilota, és que el gos, la seva manera de percebre el món, és olorant. Llavors, el gos si té la pilota a dos pams, el que farà és anar olorant tot al voltant, a veure on hi ha aquest trencament del olor del terreny, aquest olor de la pilota, i llavors serà quan l'agafarà. Per això moltes vegades els humans es pensen que els gossos doncs, són una mica curts, o dius, ostres, sembla que no hi toqui, o sembla que no s'hi vegi. No, realment és que la capacitat predominant és l'olfactiva, no la visual.
Bé, ens has parlat una mica de com és les característiques d'aquest gos de detecció i ara pregunto jo per la part humana. Com ha de ser la persona que ajuda a aprendre aquest procés de detecció en el gos? També ha de ser una persona qualsevol? Pot ser ha de ser una persona especialitzada? Com és i com es forma això?
Clar, la persona que porta el gos, que en diem el guia caní, o l'ensinistrador, que és la persona que prepara el gos, ha de tenir el que en diem un perfil professional, és a dir, tenir les característiques particulars que el puguin fer aptes per aquesta feina. Llavors, per exemple, ha de ser una persona molt pacient, o sigui, l'ensinistrament és l'art de la paciència, és l'art de tornar-ho a intentar i provar-ho, triar-ho, ser molt constant, ser molt voluntariós, també doncs, tenir això, aquesta estima, aquest respecte, aquesta empatia pels animals. Hem d'entendre que són animals que són éssers vius, que no són robots, no són màquines, llavors poden tenir dies dolents com nosaltres, pot ser que els afecti les condicions externes, la calor, la fred, l'estrès, llavors hem de ser molt conscients d'això. Llavors el perfil que ha de ser és molt professional. Evidentment no és cap art, no és cap habilitat especial, no és cap do que tenim els que treballem amb gossos de detecció, però sí que és important doncs, formar-se correctament per les característiques que et permetin doncs, ser més aptes per aquest treball, que és molt delicat.
En el dia a dia, a part de la seva feina, què fa de diferent o un gos de detecció d'un gos no detector? Mengen diferent? Passegen diferent? No sé.
No, realment els nostres gossos, per exemple, són gossos que tenen vida de gos de companyia, és a dir, surten al camp, surten a córrer, relacionen entre ells, llavors l'únic que hem de vigilar és que cada dia hi ha de bona preparació, cada dia hi ha d'un ensinistrament i de fer doncs, certes coses que no ens puguin perjudicar. Per exemple, és molt important que el gos tingui uns horaris de menjar, però de quan doncs, hagi de treballar, que tingui, doncs, sapiguem exactament quan ha menjat, quan ha ingerit, quan no. Llavors tenim en compte també el tipus de joguines, el tipus de joc que fem, i és una mica, però en definitiva el gos de detecció no té cap vida especial ni res d'això. També molta gent a vegades ens pregunta és que un gos de detecció viu sotmès, viu estressat, viu doncs, una mica amb por, i no és veritat. O sigui, el gos de detecció, almenys els que tenim nosaltres al lladruc, són gossos de companyia que, a més, treballen fent una funció. Fora d'això, fora del seu horari laboral, per dir-ho així, és un gos que té una vida totalment normalitzada, dormen entre casa, poden anar de passeig, poden córrer, i és un gos que té molt bona vida i que, a més, aquesta bona vida la té perquè pot doncs, explotar els instints naturals, com això que dèiem abans, de fer servir l'olfacte, córrer i poder-se doncs, jugar, perquè al final pels gossos la detecció és un joc, és simplement doncs, una diversió.
Bé, hi ha persones que... Bé, hi ha moltes llegendes urbanes al voltant del món dels animals en general, no? Però en el cas dels gossos, i en particular dels gossos de detecció, hi ha una especial i cruel llegenda que és la de que viuen drogats i que per això troben droga perquè estan amb el mono i, clar, per això la localitzen. Això és fals, no?
Això és totalment fals, això és un mite, per desgràcia, bastant extès. Nosaltres, els gossos que tenim, que són detectors de drogues, que treballen per la Guàrdia Urbana de Figueres, aquests gossos, evidentment, no estan sota els efectes de cap substància il·lícita. Llavors, realment, el gos busca perquè li agrada trobar aquesta substància, perquè sap que li reporta el joc. És a dir, una mica la creença aquesta popular de dir, no, és que els gossos de drogues van drogats entre la seva dosi i per això busquen. Ah, llavors, quan ens formulem la pregunta, i diuen, hi ha un gos d'explosius, què fem? O sigui, també els creem aquesta necessitat per la pentrita, per dir alguna cosa. Llavors, no, realment pels gossos és un joc. El que passa és que busquem gossos, seleccionem gossos que estiguin tan motivats pel joc, que els encanti tant fer servir el anar, a jugar, a saltar, i són gossos molt actius, que moltes vegades la gent confon aquesta activitat que tenen, aquesta energia que desprenen, aquest dinamisme, amb això, amb el fet que vagin drogats, però evidentment és totalment fals.
Suposo que quin contrast en el moment en què un gos detector detecta, per exemple, una droga en una persona, l'alegria que deu tenir el gos d'haver fet la feina i suposo la cara que se li deu quedar a la persona que l'han enxampat, no?
Sí, això ens passa molt amb el labrador que tenim, que es diu Popeyes, un labrador que vam treure de la gossera, és un labrador de color groc, que la gent normalment diu, oh, el típic escòtex, que maco. I alguna vegada ens hem trobat això de, oh, que mono un labrador, que maco l'escòtex, que adorable, i comencen a acariciar, a retocar-lo, i el gos de cop olora la butxaca i es queda fixa mirant fixament aquell punt. I llavors la persona normalment es queda blanca i passa de dir, oh, que maco l'escòtex, amb, ai, Déu meu. Llavors en aquest moment és molt divertit, perquè a més els gossos, quan troba les substàncies, quan els arriba la recompensa, que la recompensa jugar amb la pilota o amb un segador amb el seu guia, i per ells és un moment molt especial. És com, dient, per si ho he trobat, aquí tinc el meu premi. Llavors, sí, el contrast és molt divertit a vegades, sobretot amb gossos d'aquests. Amb el Popeye és genial.
Ara que es parla tant de les jubilacions, quan es jubila un gos d'aquests detectors?
Depèn de com estigui ell de salut, com estigui físicament, com estigui de caràcter, si encara li ha de treballar o no. Per exemple, la gossa que vam jubilar, que és la Sandra, es va jubilar amb 8 anys i vam decidir que ja no treballava més, tot i que físicament ella també encara estava molt bé, estava molt contenta, li encantava treballar. Llavors depèn una mica els gossos. Normalment nosaltres ens jubilem cap als 8, 9, algun potser 9 i mig, així, però mai més de 9 anys o 9 anys i mig. Vull dir, pensem que és molt important que el gos tingui molt bon rendiment i també molt bona qualitat de vida. I una vegada el gos ja no treballa, es queda a casa nostra com a gos de companyia. Llavors, una vida absolutament de gos de sofà, estar amb els gats i simplement les seves decisions és rodolar per la gespa o anar a perseguir la pilota o no perseguir-la. Llavors, realment se'ls treu aquesta responsabilitat.
Realment, s'han guanyat una bona pensió, no? Encara que no la cobrin.
Sí, sí. Sí, normalment ja viuen molt bé, però quan estan jubilats encara més. Sí, tot i que troben a faltar també a vegades. Llavors, un abans hem trobat algun gos jubilat que deu treballar els altres i veus aquella cara en pla, no, puc anar-hi, puc fer-ho, i llavors també els fem algun entrenament doncs, perquè s'ho passin bé i segueixin fent servir l'olfacte i divertint-se mentalment.
Quin és el millor moment per començar a educar un gos o ensinistrar un gos per aquest procés de detecció?
Nosaltres comencem molt i molt aviat, comencem ja amb 8 setmanetes, des que són molt cadells, llavors el que fem al principi, els primers mesos, simplement treballar molt bé la sociabilització, o sigui que sigui un gos que pugui treballar doncs, amb multituds, que pugui trepitjar doncs, terres que brillen, que pugui pujar escales mecàniques, o sigui que pugui estar còmode en qualsevol situació, i llavors també treballem molt bé l'obediència. És important que tinguin obediència per tenir el control del gos, és a dir, que tu li diguis vine i vingui de seguida, que li puguis dir que vagi al costat i no t'estigui de la corretxa, vull dir, treballar bàsicament això. I llavors, mica en mica, anem associant aquesta substància, que associar vol dir que el gos comença a relacionar que aquell olor amb el qual el preparem és el que llavors ha de buscar i el que llavors es reportarà un premi.
Aquests gossos també s'han guanyat l'homenatge a moltes pel·lícules i a moltes sèries, no? Suposo que quan la gent, els nens, les persones contemplen aquesta feina, tothom deu quedar francament impressionat, no? De veure la capacitat que té un gos d'ajudar-los, no?
Sí, és molt curiós això. Per exemple, als Estats Units els gossos són gairebé herois. De fet, quan un gos policia, per exemple, es mor al funeral, fem el funeral de cap d'estat, vull dir, es fan doncs, passadissos amb agents que fan l'última salutació al gos, es disparen les alarmes dels cotxes, es posen doncs, tota mena de com una compositat enorme. Aquí a Espanya crec que això encara no s'ha produït tant, però sí que és veritat que cada vegada la gent reconeix més la nostra feina i passa de ser, doncs, ai, que el gos m'està olorant la maleta, treu-me el xutxo d'aquí, que diuen moltes vegades persones amb tant despectiu, a cada vegada doncs, la gent valora més aquesta feina que fem. Realment és molt important doncs, per mantenir un entorn més segur i més net.
Parlaves dels Estats Units, allà veiem molts bloodhounds, aquells sabuesos, no? Aquells gossos d'orelles llargues, cara arrugada. Aquí costa més de veure.
El bloodhound allà fa servir sobretot pel que el diguem mind trailing, que el mind trailing és una especialitat consistent en perseguir rastres d'olor. Per exemple, si una persona es perd doncs, al mig de la muntanya, d'un avi que es desorienta, etc., aquests gossos estan molt utilitzats, es fan servir molt per olorar aquestes traces d'olor del terra. No es fan servir tant com a gossos de detecció, com els farien servir aquí, perquè són gossos que físicament són molt grans, són gossos molt voluminosos. Llavors, si per exemple han de fer un registre amb un vehicle, sobretot si és un vehicle petit, un descapotable, amb dues places, són gossos que realment no estan còmodes en aquest tipus de treball. Però sí que és veritat que als Estats Units es fan servir molt com això, gossos de rastreig. I aquí, mica en mica, van arribant, però es fan servir més sobretot això, més per recerca de persones desaparegudes que no com a detecció de certes substàncies, com poden ser això, explosius, bitllets, drogues...
Suposo que cada procés d'aprenentatge per al gos deu ser diferent, no deu ser el mateix ensinistrar un gos per detecció, per exemple, de substàncies tòxiques, com per explosius, com per localitzar persones, no? O rastres.
Sí, la veritat és que cada especialitat té les seves particularitats, llavors molt important tot d'un pla de treball, ja molt precís, del que volem treballar i com volem fer-ho. Llavors, sobretot el que és molt important, per exemple, és amb gossos d'explosius fer una molt bona marcació. La marcació és com ens indica el gos que ha trobat aquesta substància. Llavors, amb gossos d'explosius la marcació és passiva, és a dir, el gos olora, fa un passet enrere i s'asseu o s'estira, però sota cap concepte pot estornudar, ni pot girar el cap, ni pot bordar, perquè això podria donar l'explosiu. Això amb drogues, per exemple, sí que fem que estigui molt precís, però no és un nivell tan elevat de precisió com el gos d'explosius, perquè en definitiva el gos de drogues, si troba la substància i borda, doncs no pot prendre conseqüències més enllà de que la persona potser s'espanti una mica. Llavors sí que hi ha certes particularitats que no tenim en compte segons cada especialitat.
Quin grau de fiabilitat hi ha quan un gos d'aquests detectors dona la senyal de que aquí hi ha el que està buscant?
No potser diria especialment el percentatge, però realment són molt fiables, són extremadament fiables. Pensem que el que dèiem abans, la qualitat olfactiva d'un gos és brutal, és absolutament fascinant. Llavors, fins i tot encara que hi hagi una petita resta d'olor, el gos és capaç de marcar-ho. Encara que sigui, per exemple, doncs, una mínima quantitat doncs, de, per exemple, marihuana, el gos és capaç doncs, perfectament de detectar-ho. Encara que sigui una traça d'explosiu, el gos també olorarà. I llavors també els gossos, quan fem aquest entrenament, els preparem per qualsevol tipus de repte que es pugui trobar. I avui també hi ha llegendes urbanes, de molta gent doncs, que intenta camuflar l'olor amb altres olors, que intenta doncs, forrar la substància amb diferents materials perquè l'olor no olori. Tot això nosaltres, quan treballem, ja els preparem fent servir aquestes trampes, esperant especialment que fallin perquè l'ensinistrament sigui més fiable. Llavors, tots aquests mites que hi ha de no, ho emboliques amb aquesta substància i poses aquesta olor i tal, tot això és mentida. O sigui, el gos ho acabarà trobant i ho acabarà marcant.
Les policies locals de poblacions importants i Mossos d'Esquadra ja tenen plantilla de gossos detectors també dels especialistes humans que els acompanyen, o encara no?
Sí, ara cada vegada està més extès. Mossos ja fa molts anys que té unitat canina, Policia Nacional, Guàrdia Civil també tenen llarg recorregut, i policies locals cada vegada més, fins i tot poblacions petites, poblacions de molt pocs habitants, també incorporen unitats canines. Llavors els ajuda molt a la seva feina, reforça molt la seguretat i també és un servei que de cara al públic, de cara al ciutadà, és molt valorat. Llavors també és un servei molt amigable de cara a les persones que habiten en aquella població.
Aquests gossos especialistes, aquests gossos de detecció, hi ha un mercat per comprar-los, vendre'ls o no hi és?
Sí, hi ha un mercat molt gran a nivell mundial. Llavors, de fet, s'estan venent gossos arreu del món. Hi ha empreses, per exemple, mexicanes que venen gossos a Europa, hi ha empreses de, per exemple, Polònia que venen gossos als Estats Units, i la xifra doncs, pot arribar a ser doncs, 30.000 euros, 35.000. Vull dir, realment, bueno, són gossos que són molt costosos. També l'altra cosa és el preu que vulgui fixar el comprador i el preu que vulgui doncs, vendre la persona que ha preparat aquest gos des de cadell. Però realment sí que un gos pot ser, bueno, pot arribar a costar uns quants comptes de zeros.
Tens informació de quants gossos detectors hi ha a la demarcació de Girona?
Ostres, no voldria equivocar-me. Jo crec que cada vegada n'hi ha més. Sé que hi ha poblacions i hi ha ciutats que tenen unitats canines pròpies, però no voldria equivocar-me i hi ha una xifra. Però la veritat és que, com a mínim, jo crec que 4 o 5 ciutats i pobles de Girona tenen unitat canina. Segurament més, i me'ls estic deixant.
I la cosa va en creixement o com és?
Sí, cada vegada hi ha més demanda de gossos de detecció, cada vegada hi ha més policies que volen formar-se com a guies canins per treballar amb unitats canines, i també cada vegada els ajuntaments demanden més aquest servei. Llavors crec que és un servei que es farà totalment en expansió en els propers anys.
Suposo que l'existència d'aquests gossos haurà canviat molts protocols a la policia, no?
Sí, protocols de treball, protocols de manteniment. Pensem que cada vegada els temes de benestar animal són més restrictius, també perquè, desgraciadament, Espanya és un país que fins a aquests moments doncs, tampoc estava gaire ben considerada en tema de benestar animal. Tots recordem el que passa al sud amb els galgos que els atingen dels arbres, amb gossos que els disparen, amb gossos que els enverinen. Llavors, realment, a Espanya jo crec que no podem estar gaire orgullosos de com tractem els nostres animals, almenys fins al moment. Ara, afortunadament, les coses van canviant. Només és moment de fixar-nos com estan les ciutats. Cada vegada hi ha més veterinaris, més perruqueries canines, més serveis d'ensinistrament. Llavors, realment, el món de l'animal de companyia s'està expandint moltíssim, o està vertiginosa. De fet, durant la crisi, que va haver-hi durant el confinament, les úniques de les poques empreses que van augmentar les vendes i van poder doncs, tenir més rendiment van ser les clíniques veterinàries, per exemple. Quan tot estava tancat, els veterinaris doncs, van tenir un boom de feina que van veure moltes vegades forçades a contractar nous professionals. Llavors, realment, cada vegada jo crec que estem canviant aquesta concepció que tenim de l'animal com animal de treball, animal maltractat, animal de camp, doncs és un animal de companyia que més treballa i que té molt bona consideració i un gran nivell de benestar.
Cadena COPE presenta Converses Veterinàries amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
I és increïble com ha volat el temps avui, escoltant les coses tan interessants i apassionants que ens ha explicat des de Lladruc la Roser Feliu. La veritat que ens han quedat doncs, sense temps, Roser. Quedem encantats i molt agraïts. Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
La veritat és que ens queden moltes preguntes amb el tinter, amb el qual jo et demanaria, si no hi tens inconvenient, de que puguem repetir la propera setmana, si et sembla.
I tant, perfecte. Sí.
Doncs t'emplacem per la propera setmana, seguirem parlant d'aquests gossos detectius i de moltes més coses des de Lladruc amb la Roser Feliu. A tots vosaltres, gràcies per haver-nos escoltat, per haver compartit aquests minuts d'autèntica amor i passió pels animals en aquestes converses veterinàries amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i els amics del Centre Verd. Fins la propera setmana. Adéu-siau.
baby, baby.